Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
O sigui, la màquina que mourà el cotxe serà un motor elèctric, això ho tinc clar, però el generador no crec que sigui una bateria. Serà o una pila d'hidrogen o serà un motor amb combustibles sintètics, que ja s'està, tot això està bastant avançat, i la bateria sí, però no crec que com ara ens ho volen vendre.
Home, Déu-n'hi-do, no? Ens hem quedat bastant sorpresos.
Bueno, algú que surt del discurs que ens estan fent com una, en fi, com una pluja fina que cada dia... una pluja fina que cada dia és el mateix, perquè el Joel Aubert ens fa obrir els ulls respecte a això. Per tant, m'estàs dient que un cotxe elèctric que tingui 8 anys, és a dir, que entra en la fase de cotxe de segona mà, tindrà el problema el comprador de segona mà de cotxe elèctric, que tard o d'hora haurà de canviar les bateries i que costen un dineral.
A veure, mira, quan compres un vehicle elèctric, el fabricant ja t'ha establert que els dos primers anys la bateria es degradarà un 20%. Vull dir, això els dos primers anys. Vull dir, quan això passi, doncs ens passarà com el mòbil. Què li passa a un mòbil amb 8 anys?
Que ja el pots canviar.
Sí. Després tenim el tema de la càrrega. Sí que hi ha supercarregadors que carreguen molt ràpid, però els supercarregadors cada vegada degraden la bateria encara més. O sigui, si n'abuses, encara et durarà menys. I ara ja tenim antecedents de cotxes del 2014-2015 que són pues xatarra, perquè ningú es vol, no es vol. Per això jo crec que clar, és que estem parlant que una bateria de liti o una bateria de ferrofosfato, que és el que s'està muntant ara, pesa pues, 400 o 500 quilos. Vull dir, i val una quantitat de diners que a vegades és el 50 o el 60% del valor del cotxe. I per això jo no ho veig. Però igual no sorprenen, demà treuen algo i mai se sap.
O sigui, cotxes comprats el 14-15, ferralla ja.
Jo trobo molts... Bueno, jo sé de gent del sector que s'ha trobat amb cotxes que ja, vull dir, és que la tecnologia de fa 7 anys, 8 anys, encara que siguin elèctric, vull dir, ja, és que no ho vol ningú, ja. No ho vol ningú. I ja no hi ha peces de molts cotxes, vull dir, jo no crec en aquesta tecnologia. De fet, si fos tan bona com ens volen fer creure, la gent se'ls compraria. I no s'està tenint la resposta que volen. I només està passant a Europa. A la resta del món van al seu ritme, vull dir.
Home, no m'estranya que els clients se t'enfadin, eh? Sí,
home, vas dient les veritats.
Home, aquestes opinions.
Joel... No tindràs un cotxe elèctric, no?
No, ja he tingut algunes experiències
i tampoc. Vas donant voltes, a veure, al final, cap a on has de tirar, clar. Hi ha un moment que has de decidir què fas. Sí.
Els Tesla t'agraden, Joel, o què?
No.
Per què?
No m'agraden, perquè trobo que és un cotxe molt de plàstic, no sé.
Els acabats
no són d'un cotxe premium i el preu per a mi sí que és d'un cotxe premium. No sé si m'explico.
Sí, que t'expliques. Bueno,
perfectament.
Sí, escolta.
Si puges amb un Mercedes, es nota que és un Mercedes. I el preu també és elevat, no? Pues, jo quan pujo amb un cotxe premium, pues vull que la qualitat es noti.
Molt bé. I el Tesla és de plàstic?
Per a mi sí. Ara em sortiran haters, però... Bueno, jo dic que penso.
Escolta, tu tens tota la... Només faltaria la llibertat d'expressar el que vulguis. I ets... Escolta, poca broma, eh?
El millor mecànic de taller d'Espanya.
Ara! Per tant, ara, el que calgui. Sí,
sí. Joel, moltíssimes felicitats i a halà, eh?
Sí, i vull animar a tota la gent de la zona, que l'any que ve que s'apuntin, que només anar allí és una experiència, els organitzadors han sigut brutal, i animo a tothom de Catalunya. Tinc constància de que l'any passat ja va anar un noi català i a veure si l'any que ve pues, podem anar deixar allí i a veure si podem anar a una més.
Molt doncs vinga, tothom cap allà. Joel, moltíssimes vale. gràcies, felicitats.
A vosaltres.
Adéu.
Bueno,
els oients que ens estan escoltant amb un cotxe elèctric del 2014-2015...
Sí, no, se'ls ha descarregat la bateria de cop. Però sí. de,
i alguns saps? Oients que ens escriuen, per exemple, sí. el Robert diu que una bateria nova d'un vehicle elèctric val entre 15.000 i 25.000 euros. Just. Qui es pot permetre de canviar-la si al cap d'un temps el cotxe ja no carrega?
Per això tinc jo la de Niva.
El Jaume ens diu que els mecànics anomenen els cotxes elèctrics rentadores.
Bé, són les 5 i 5, m'encanta una mica d'escut de sí, sí, contrapeu, sí. gràcies, com sempre, Serra, sí. generes aquí un,
sempre
un impàs.
Continguts de debat.
Són les 5 i 5 minuts, obrim línies amb els serveis informatius de RAC1. Ara mateix al Canal 24 Hores estem veient l'arribada de Pedro Sánchez al Marroc, a Rabat, concretament, amb problemes amb la porta de l'avió, no hi havia manera que s'obrís. Però ara suposo que tard o d'hora la podran obrir, o potser els marroquins no tenen ganes de que baixi de l'avió, perquè han estat amb la conya de la porta i de l'escala fa estoneta. Dit això, més a prop, Adrià García, aquí ens preocupem de la notícia del dia. Endavant.
Sí, doncs mira, que Pere Aragonès i Salvador Illa acaben de segellar l'acord de pressupostos. Ho han fet solemnement al despatx del president al Palau de la Generalitat. El pacte permetrà que demà el govern presenti els comptes al Parlament ara que tenen garantit que tiraran endavant. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat.
Hem vist primer com Salvador Illa i Pere Aragonès se saludaven i conversaven una estona a la Galeria Gòtica. El president feia cara somrient. Després han entrat al despatx i s'han assegut a la taula per signar, entre encaixada de mans, els dos documents de l'acord. El dels números, que inclou les partides acordades per als pressupostos, i el de les infraestructures que havia reclamat el PSC, on es parla de projectar el quart cinturó, completar la tramitació urbanística del Hard Rock i crear una comissió amb l'Estat per estudiar com ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat, sense parlar d'ampliar pistes. Després, el president i el cap de l'oposició s'han quedat conversant a porta tancada. Amb aquest aval i el que ja va tancar amb els comuns, el govern té els vots ja per poder tirar endavant els pressupostos. Demà es reunirà amb un Consell Executiu Extraordinari per aprovar-ne el projecte i també demà mateix començaran les compareixences dels consellers del Parlament per explicar-los. Fins al març, però, no hi haurà la votació definitiva al Parlament i no entraran en vigor.
Doncs bé, precisament Salvador Illa diu que no ha tingut res a veure amb l'acomiadament de Manel Vidal del Zona Franca de TV3. En una entrevista al Món a RAC1, el primer secretari del PSC assegura que els mitjans públics han de ser curosos en el seu contingut i defensa que la direcció de la cadena de TV3 va prendre la decisió que tocava.
No hi he tingut res a veure i crec que només a més no em corresponia tenir res a veure, sí que no... En fi, jo penso que tots els mitjans, però especialment els públics, han de ser curosos amb certes coses, no?
Vostè hagués fet fora aquest col·laborador?
Jo crec que s'ha pres la decisió correcta, la respecto, jo crec que hi ha certs límits, no? A tot, no? Tot el respecte, per descomptat amb la llibertat d'expressió, però crec que hi ha certs límits, no?
Recordem que TV3 va decidir apartar l'humorista del programa després d'un gag en què va identificar el Partit Socialista amb una esvàstica. I atenció a tots aquells fans de Beyoncé, perquè la cantant nord-americana ha anunciat que actuarà a Barcelona el 8 de juny. El concert serà a l'Estadi Olímpic i forma part del Renaissance World Tour, la seva gira mundial, que la portarà a diverses ciutats d'Europa, els Estats Units i també al Canadà. De fet, aquesta actuació serà l'única que farà l'estat espanyol. L'últim cop que la cantant va portar la seva música a Barcelona va ser l'any 2016, i aleshores ja va omplir l'Estadi Olímpic amb gairebé 50.000 espectadors. Les entrades es posaran a la venda divendres de la setmana que ve, el dia 10 de febrer. I acabem a l'ICE perquè el Congrés arriba ja a l'Equador i les marques encara encabeixen reunions pels propers dos dies. I és que la Fira de l'Audiovisual no és només un aparador de cap a on va la tecnologia audiovisual, sinó també és per moltes empreses el moment de l'any en què pesquen més clients. Fira Gran Via, Montse Martí.
És l'esdeveniment més important per millorar la seva cartera de clients per marques grans com Panasonic i d'altres de petites com l'startup barcelonina Insane TV. Ho destacaven a RAC1 el responsable de màrqueting de Panasonic, Oriol Massaguer, i el director general d'Insane TV, Albert Baranera.
Ace per nosaltres és l'esdeveniment de l'any que genera més oportunitats de negoci, amb diferència a nivell europeu. Però, a més, el fet que sigui a Barcelona, això provoca un efecte crida i aquest any hem registrat moltíssims clients nous, clients finals.
L'ICE és fonamental. Llavors, sí, allà hem trobat bastanta gent, sobretot ara que és aquí a Barcelona. Ja l'any passat vam tenir bastanta bona afluència i bastantes marques que venen a veure totes les novetats.
Pere Aragonès havia de passejar aquesta tarda pel Congrés. Mike Blackman l'esperava, però finalment ho ha ajornat pels pressupostos de demà. L'ICE tanca cada dia a les 6 de la tarda, tot i que visitants i exhibidors comencen l'afterwork al mateix recinte Gran Via.
I ara els esports, amb l'Albert Bassas.
El Barça juga avui al camp del Betis a la Lliga en el partit ajornat per la disputa de la Supercopa d'Espanya. Robert Lewandowski i Ferran Torres són les dues novetats en una convocatòria que ha donat Xavi Hernández aquest matí per un partit que començarà a les 9 i que podreu seguir a RAC1 des d'una hora abans. D'altra banda, l'Espanyol presentarà aquesta tarda a 6:15 els reforços que van arribar ahir al club en el darrer dia de mercat: Fernando Pacheco, José Grajera i Denis Suárez. I el Girona, el comitè de competició ha castigat Mitchell amb 2 partits de sanció per la seva expulsió a l'últim partit de Lliga contra el Barça. També juga avui l'equip femení blaugrana, que recupera un partit pendent de la Lliga F. Ho farà al camp del València a les 7. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Jaén al Palau als quarts de final de la Copa del Rei, segons el sorteig que s'ha fet aquesta tarda en una eliminatòria que jugarà a partit únic el 21 o 22 de febrer. En bàsquet, la penya juga avui contra el Prometei ucraïnès a l'Eurocup a partir de les 6. A la competició femenina, el Cadí la Seu rep el Carolo francès a la tornada dels vuitens de final a les 8, i avui també juga el Manresa a la Champions contra el Telecom alemany a 9:15. Tot plegat el dia que Tom Brady ha anunciat que es retira definitivament de l'NFL després de 23 temporades i 7 Super Bowls. El jugador amb més títols de la història, Brady, ja va dir l'any passat que ho deixava, però en aquesta ocasió acaba contracte.
I pel que fa al temps, més enllà de la mica de tramuntana que tenim al nord de l'Alt Empordà, les properes hores seguiran tranquil·les. Demà ens llevarem amb temperatures molt semblants a les d'avui i amb boira a Ponent i a la Catalunya central. Serà, però, un dia bàsicament assolellat. En les hores centrals, en molts casos, sumarem un parell de graus. Més informació d'aquí una hora i a RAC1.cat.
RAC1. Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes-te el fitness, un bàsic a la teva vida. Fes-te membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrenes 5 setmanes gratis. Demà és l'últim dia. Basic Fit. Go for it.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 de febrer a Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 a Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Dos minuts, arribarem a 6:15 de la tarda. El Tribunal Suprem ja té damunt la taula la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que permetria a Pablo Llarena tornar a presentar euroordres contra els independentistes exiliats a Brussel·les. Una sentència que també concreta en quins casos es poden rebutjar. Per això l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, insisteix que Llarena està en un carreró sense sortida. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
Cada vez que le echo una lectura veo más claramente que es una respuesta devastadora y que es, en términos prácticos, como un jaque mate, ¿no? Las euroórdenes están muertas en esta causa. Ya está, déjenlo ya, por favor. No sigan haciéndole daño a la justicia española.
Sigui com sigui, de moment el magistrat Llarena no s'ha mogut i veurem si en els pròxims dies decideix reactivar l'ordre europea de detenció de Lluís Puig. D'aquestes i altres qüestions en parlem tot seguit amb el periodista i escriptor Ernesto Icaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Què tal, com estem?
Bé, bé, molt bé.
Bueno, salveu bé. Avui que el puc veure, salveu bé. Que avui,
bien, avui bien, nos bien. Falta la tele, nos tiene que poner una tele.
Bueno, ya la pediré, a ver si hay presupuesto. Ya sabéis que en
aquesta, digámosle a Javier Godó que, hombre, que merece la pena.
Pues ya li faré saber, ya li comentaré. Ernesto, Gonzalo ella assegura que la sentència tindrà un efecte... Bueno, a banda del que hem escoltat, que està en un carreró sense sortida, diu Gonzalo Boye, diu un advocat de les parts, que aquesta sentència tindrà un efecte dominó i que també permetrà que s'anul·li la sentència del procés. A veure, vostè realment creu que es pot arribar fins a aquest punt, amb aquesta sentència?
Bueno, yo creo que esta sentencia, sin duda, es muy importante. Es muy importante porque... abre en el terreno de las euroórdenes una jurisprudencia nueva y de ahí la importancia cuando hay un, digamos, un nuevo precedente que va a jugar ese papel en adelante con las euroórdenes, hay que valorarla como una sentencia, una respuesta a Llarena que tiene carácter histórico. Yo creo que a Llarena le ha salido el tiro por la culata. Creo que ese es el titular. Creo que Boye ha conseguido una cosa muy relevante con estas respuestas a Llarena, y es ampliar el foco de lo que es el tratamiento de una euroorden. Digamos, yo dije ya en alguna ocasión que Llarena, con su comportamiento reaccionario y su comportamiento, su interpretación ultraderechista de la ley, estaba provocando en Europa una respuesta de carácter revolucionario. Uh-huh. Quería decir con esto que cuando el tribunal belga rechaza la extradición de Luis Puig, en base a considerar que el tribunal español que quiere juzgarle no es competente, y por tanto que el tribunal español que ya ha juzgado a los condenados no es competente, y a los que falta por juzgar no es competente, está tratando un tema que es tabú en España, y este es el origen de toda la historia. ¿Por qué? Porque lo que aquí se discute es un artículo fundamental de la Constitución, que es el juez predeterminado por ley, y el juez predeterminado por ley es el que está llamado a enjuiciar este y cualquier otro tipo de caso. La violación del artículo 24.2 del juez predeterminado por ley, digamos, lo que hace es realmente cuestionar el enjuiciamiento y el tribunal. Entonces, Bélgica, en el caso de Luis Puig, planteó el tema de la competencia. Y ahora lo que plantea el Tribunal General de Justicia es que el tema de la competencia se puede plantear. Se puede plantear. La única pega que le pone a Bélgica es que, para hacerlo, tiene que previamente, antes de tomar la decisión, consultar con el Estado, en este caso España, sobre las características del sistema judicial español y ver si es el tribunal o no que ha juzgado, que quiere juzgar en este caso, es competente. Y este es un problema tabú en España porque, digamos, hay varias maneras de determinar cuál es el tribunal competente. Está establecido en el artículo, creo que es el 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial todo lo que es la creación de la figura de del delito de rebelión se hizo precisamente para justificar la competencia del Supremo. Pero es un tema muy discutible, que no se ha discutido a fondo en España, es tabú. Yo escribiré un artículo en los próximos días, precisamente inspirado en las respuestas, planteando que por primera vez el Tribunal de Justicia General de la Unión Europea recoge el problema competencial como una de las razones por las cuales se puede denegar una extradición. Entonces, es un triunfo parcial de la justicia belga, en el sentido de que esto se puede discutir. Lo único que le cuestiona es que podía haber hecho una consulta con las autoridades españolas, en este caso con el Supremo, en este caso con Llarena, para plantearle si era el juez competente o no. Llarena tenía que haber respondido, y en base a esa respuesta, el tribunal belga tenía que haber decidido. Es una pega, por así decir, de procedimiento. Pero lo que hemos abierto es, en el contexto de la directiva de las euroórdenes, un nuevo ámbito. Por eso es un precedente jurisprudencial. Precedente es un, digamos, es un ruling en inglés, que sienta jurisprudencia. A partir de aquí ya no se puede juzgar las euroórdenes y la respuesta a ellas como si esto no hubiera ocurrido. Entonces, lo que es muy importante en la resolución, yo he leído todos los razonamientos, son los puntos 102 y 107. Los puntos 2 y 107. El punto 102 es verdaderamente muy importante, es una victoria de Boyer en toda la línea, hay que decirlo con toda claridad, porque plantea la pega del grupo objetivamente identificable. Es decir, que dentro del cuestionamiento de la si una legislación, en este caso España, podría ser Hungría o Polonia, con los cuales tenemos problemas en la Unión Europea, si hay un, digamos, un prejuicio, una tendencia contra un grupo objetivamente identificable, esto podría ser una causa para denegar y considerar defectuoso el sistema. Es decir, esto es nuevo. Es el punto 102 que aparece recogido en las respuestas al 4, en el resumen de las respuestas en los puntos 4 y 5. Y lo otro, del 107, es lo que le comentaba. Es la falta de competencia, digamos, cuando la falta de competencia es manifiesta, pues es manifiesta, ¿de acuerdo? Pero también, si hay indicios de que esa falta de competencia puede estar fundamentada, se consulta con las autoridades antes de tomar la decisión. Vamos, me parece una sentencia que le ha salido el tiro por la culata de una manera espectacular. Desde luego los periódicos se quedarán con el titular. Yo he visto el titular del comunicado de prensa del tribunal y es curioso porque en el titular dice que el tema de la competencia no se puede tomar en cuenta y luego en el subtítulo dice que podrá considerar el tema cuando no tenga competencia como una causa para denegar. En otros términos, estos comunicados no parece que lo hagan muy bien, tampoco en Luxemburgo.
Podríem dir una vegada més, Ernesto Gueter, és vostè com un salmó que neda en contra de tot el que ha estat la premsa de Madrid, que tots han donat gran victòria de Llarena, ha triomfado Llarena, se impone Llarena, i clar, la lectura que fa vostè és tot diametralment oposada. Per exemple, el govern espanyol, Ernesto, interpreta que l'adhesió d'aquest tribunal acosta l'extradició de Carles Puigdemont i aquest matí la vicepresidenta Maria Jesús Montero no descartava fins i tot que sigui abans de l'estiu. Ho deia en una entrevista a Telecinco. Escoltem-la.
¿Vamos a ver a Puigdemont venir a España antes de las elecciones autonómicas y municipales?
Ojalá. O sea, yo creo que es un clamor que se pueda juzgar en nuestro país. Al señor Puigdemont pienso que estamos más cerca de que esto se produzca y ojalá en los tiempos que usted comentaba, antes de que termine la legislatura, esa situación se pueda producir.
La veig molt segura.
Este es electoralismo puro. No tiene la menor idea de lo que está diciendo. Yo creo que ella debería dedicarse a lo que realmente tiene y sabe, que es la vicepresidenta, que son los temas económicos, los temas de hacendísticos, los temas de impuestos. No tiene la menor idea, es pura propaganda electoral y está dirigido al electorado en Andalucía. Ella es andaluza, como usted sabe, y entonces está hablando, y además con un estilo muy propio, de destacar ante su público, el público de Andalucía, que y esto es muy negativo, Tony, porque los prejuicios contra el independentismo artificiosamente creados y a la luz de todo esto solamente generan más división en la nación, en una nación que es una nación de naciones, y por lo tanto no puedes hacer demagogia con esto. Usted dice que yo voy en contra. Yo lo que le digo es lo siguiente, mire,
no, yo no estoy en contra, yo digo porque usted es como un salmó, porque claro, després d'escoltar ahir les valoracions que totes arribaven de Madrid, totes eren una gran victòria de Llarena. I clar, vostè ara, el titular d'aquesta hora, o si més no, de les qüestions que va clar d'atenció, és que acaba de dir, li ha sortit el tiro, el tret per la culata, no?
Claro, yo creo que ha hecho una gran contribución Llarena, ahora le explico en qué consiste. Pero yo tengo mi libro, que no, como no estamos en la tele, nadie puede acusarme de ser... De hacer propaganda, pero yo en mi libro incluyo un anexo documental.
Expliquem de quin llibre parlem, perquè han escrit tants que ja...
Es Catalunya Año Cero.
Per això li dic que aquest és
todo el análisis del procés, de lo que pasó, yo reconstruyo lo que fue la reunión del 25 de septiembre, cómo termina en Cataluña, en la Generalitat, y luego pues pongo un anexo que se dedica a este tema. No es un tema nuevo para mí, porque yo conté cómo salió el tema de el Tribunal Supremo. Eso fue en una reunión informal donde Fidel Cadena, uno de los fiscales, dijo literalmente, yo lo pongo en el libro, Yo no sé si será una ocurrencia, pero si es rebelión, la competencia podría ser nuestra. Uh-huh. Y hubo otros fiscales que dijeron que no, que el tema era un tema que debían juzgar los tribunales donde habían ocurrido los hechos. Es decir, es la forma de juzgarlo. El tribunal donde ocurrieron los hechos es el juez predeterminado por ley. Y por lo tanto debía ser juzgado ahí. La figura de la rebelión fue una construcción, uh-huh, una ingeniería jurídica, porque como no se podía llevar el tema a la Audiencia Nacional, porque tampoco la Audiencia Nacional era competente, y entonces se utilizó la ingeniería jurídica para radicarlo en el Supremo. Pero eso es lo que está mal, eso es una maniobra, y este tema no se ha discutido salvo por Bélgica. Pero ahora que Bélgica lo ha introducido, y que el Tribunal General de la Unión Europea ha dicho que esto puede ser analizado, ahora ya lo puede hacer cualquier país. Esta es la historia. Es decir, le ha salido la tiro por la culata, y esto es lo bueno que ha hecho Llarena. Al hacer esas preguntas, ha permitido que ahora ampliemos el foco. Y ahora el debate sobre la competencia española puede seguir adelante, y no sé, Boyer ya dice que eso va a terminar, yo no lo sé, però el que sí sé és que esto ja no és més tabú.
De moment Llarena no ha mogut fitxa. Quan creu que la mourà la fitxa, Llarena?
Bueno, yo creo que Llarena tiene la posibilidad de actuar con cautela ahora y de esperar, en un par de meses estará la resolución del Parlamento Europeo. Esa resolución, hay expectativa en el Tribunal Supremo de que puede ser favorable, en el sentido de que le quiten la inmunidad a Puigdemont y a Ponsatí y a Comín, entonces puede esperar, puede no precipitarse y mostrar una cierta sensatez, porque la película es la siguiente: si él hace una nueva orden, euroorden a Bélgica pidiendo la extradición de Puig, pues Bélgica iniciará el procedimiento que ahora le están aconsejando en la nueva resolución. Dirá que tienen elementos para pensar de que el Tribunal Supremo no es el competente, y entonces le plantearán a Llarena, oiga, fundamente usted, porque es competente, y entonces abrirá ahí probablemente una consulta con técnicos y se abrirá el debate de la competencia. Muy, pero muy interesante. El foco se ha ampliado.
Sí, sí. És el focus que haurem de seguir de prop, perquè, clar, hi haurà tot un seguit de moviments que, com deia Gonzalo Boye, veurem on desencadenen. Per cert, ahir es va fer a Barcelona l'acte dels despatxos judicials que va presidir Felip VI, i el monarca va dir, que m'agradaria a vostè quina lectura li dona, va dir que la justícia espanyola és part indissociable de la justícia europea. Quina lectura fa amb aquestes paraules del monarca?
Bueno, por un lado me parece bien porque puede parecer una perogrullada.
No, però
clar, no ho és.
No, per això
no ho és, perquè Espanya se ha caracteritzat històricament, i el Tribunal Supremo en particular, con la doctrina Parot i otros tipus de conductas, como por ejemplo Cospedal, decía que los tribunales españoles no eran, digamos, que todo lo que se decide fuera no quiere decir que sea ley interna. Existen unos prejuicios tremendos. Cuando fue lo de Alemania, Llarena rechazó la extradición de Puigdemont al Tribunal de Schleswig-Holstein, decían que eran unos paletos. Fíjese, decían que eran unos paletos y allí le entregaban por malversación y ahora están rogando que le entreguen a Puigdemont por malversación. En fin, entonces de ese punto de vista a mí me parece bien. Yo no sé si lo que él quiere decir digamos, alguien le ha dicho que diga eso porque eso es una interpretación de la resolución que ha tenido lugar ayer. No sé a qué hora fue el discurso de los despachos.
A la tarde. Los despachos va a ser a la tarde. La resolución va a ser al matí.
Por eso el discurso fue posterior. No sé si alguien le dio, digamos, le dijo, le sugirió que genéricamente hablara de eso porque interpretaban que las respuestas del tribunal a Llarena eran positivas para Llarena, y él intenta venir a decir hay que respetar a Europa. Y yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay que respetar, mucho antes de esta resolución, hay que respetar a Europa. Pero empecemos por respetarlas en el Tribunal Supremo Español y en los tribunales españoles, porque hay una gran campaña nacionalista contra los tribunales europeos cuando no les gusta lo que les dicen. Es el caso de Oriol Junqueras, es el caso de muchas resoluciones. De modo que, si lo que él viene a decir es que respetemos a los tribunales europeos, digan lo que digan, pues estamos de acuerdo. Si interpreta que esta idea de que todos los tribunales de España son tribunales europeos es porque la resolución de ayer es una resolución que va a favor de Arena, le podemos decir desde aquí que está equivocado. Y le digo a Jaime de Alfonsín que se lea muy bien las respuestas, son unas respuestas muy concretas, y que atienda al concepto de grupo objetivamente identificable, que es una figura muy interesante, porque, digamos, lleva a plantear la posibilidad de un prejuicio, de una tendencia contra el independentismo, y que, por lo tanto, estaria dentro del quadro de les deficiències del sistema judicial espanyol.
Allò que deia de vostè, que Ernesto i Cáceres neda com un salmó contracorrent, avui vostè ens volia parlar del rei emèrit, perquè han sortit tot un seguit d'informacions que alguns retuitegen i alguns repeteixen sobre la suposada voluntat del rei emèrit de fixar la residència fiscal als Emirats Àrabs, on viu des de l'agost del 2020. I vostè ens volia fer èmfasi al voltant d'això, que això s'argumentava que el rei emèrit deixaria de pagar a la hisenda espanyola. Expliqui'ns què hem de tenir en compte amb aquesta informació al voltant del rei emèrit.
Sí. Una persona muy vinculada al gobierno y que estuvo familiarizada con los trámites que yo consulté, con los trámites de salida del rey emérito de España en agosto del 2020, me escribió un mensaje cuando se comentó el fin de semana, el viernes, sí, y ya, sí, el tema de domicilio fiscal, y me puso, digo, por ser de la persona que viene yo le doy mucha importancia, se ha ido definitivamente y sin honor ninguno. Y entonces yo, a raíz de esto, puse un tuit, digo, bueno, en realidad el honor lo perdió, por lo menos cuando decidió en 2008 no decirle a la Hacienda Española que tenía 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros, que le había mandado, según él, de regalo el rey saudí Abdulaziz. Tenía que haber declarado a la Hacienda Española y probablemente tener que pagar de esos 100 millones de dólares, a lo mejor debió tener que pagar 55 millones y tal. Precisamente porque era mucho dinero, él decidió no declararlo. En ese momento había una amnistía fiscal, la amnistía de Montoro podía haber blanqueado ese dinero, pero evidentemente el rey no podía admitir que estaba blanqueando dinero. Uh-huh. Yo tampoco entiendo al rey. Es decir, se quería ahorrar la pasta, pero aparte no podía aparecer, blanqueando un dinero, ¿no? que tenía después de 4 años. Entonces, de ese punto de vista, yo pienso que él perdió la dignidad y el honor en ese momento. El domicilio fiscal, muchos periódicos en el último año y medio han asumido que él tenía el domicilio fiscal en Abu Dhabi. Uh-huh. Y yo decía, no puede ser. Y decían, ¿por qué no puede ser? Bueno, porque el convenio entre España y Emiratos Árabes Unidos de doble imposición establece como condición, en el punto 4, artículo 4.1b, como condición que sea emiratí, que tengan la nacionalidad emiratí. Entonces yo, en plan Mafalda, digo, hombre, el rey español, un rey español no puede tener una doble nacionalidad, y desde luego no puede tener la nacionalidad emiratí. Será muy amigo de Ben Zayed, que es el dueño de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos, y ahora es el presidente, cuando él fue todavía no lo era, pero ahora es el presidente y es su amigo, y él lo ha distinguido muchísimo con calificaciones aquí en España y le ha recibido, pero no puede ser emiratí. Entonces yo no sé cuál es la maniobra. Si le van a dar alguna posibilidad. Usted sabe que con una visa también puedes, en un momento determinado, si tú haces una serie de inversiones, una visa oro, puedes conseguir la residencia. Yo no sé si lo que hablan es de una residencia o de un domicilio fiscal. Si no es emiratí, parece que no puede tener el domicilio fiscal allí. Pero lo que yo sí sé, me parece interesante aquí, es si quiere tener el domicilio fiscal de allí, es porque tiene patrimonio. Y si tiene patrimonio, ¿de dónde sale ese patrimonio? Si tiene que pagar a los abogados en Inglaterra millones y millones, ¿cómo hace? ¿De dónde sale el dinero? Luego, los casi 5 millones de euros que pagó para regularizar Hacienda, las dos regularizaciones, en finales del 20 y primero del 21, dice que se los prestaron amigos suyos. ¿Eso genera intereses? ¿No genera intereses? ¿Cómo lo va a devolver? ¿De dónde sale el dinero para devolvérselo? Porque él no tiene asignación. La asignación se la suspendió su hijo. La asignación de casi 200.000 euros anuales que le daban. Entonces, claro, todo esto del domicilio fiscal lo que plantea es, ¿tiene un patrimonio? ¿Dónde está ese patrimonio? Hacienda lo sabe, porque él, yo he documentado, la declaración de bienes en el extranjero no la ha hecho nunca. Nunca ha declarado bienes en el extranjero. Tenía que llenar el 720, que es una declaración informativa, que puso Montoro, no lo hizo. Y luego, pues, no se conoce que en este año haya ganado dinero, no sé, no sé de dónde sale. Pero en cualquier caso también está el tema de la herencia. La herencia, si tiene patrimonio, evidentemente, dada la edad, la cumplido en enero, el 5 de enero, 85 años, evidentemente tendrá que hacer la herencia, tendrá que planificar todo con notarios y tendrá que trabajar en, digamos, toda la familia estará interesada en eso. Dicen que la más interesada en esto es Cristina, pero bueno, yo supongo que Elena también, y supongo también que su hijo, porque su hijo dijo que renunciaba.
Exacto, es el que le
notario, es una declaración notario. Pero como lo dice, yo me pregunto si se renuncia a toda la herencia o solamente a la parte que podría ser cuestionable desde el punto de vista legal. No lo sé, pero deberían aclararlo. En el comunicado dice que renuncia, pero dice así como a todo aquello que pudiera tener y estar reñido con el origen ilegal o lo que fuere. Entonces, ¿a qué renuncia? ¿A todo o a todo lo que sea ilegal? ¿Va a haber una auditoría de la herencia, del patrimonio? ¿Quién la va a hacer?
Em sembla que de totes aquestes preguntes ara mateix no tenim cap resposta i dubto que es faci tot el que vostè diu al voltant de l'auditoria i de tot això, que ho poso, realment ho veig molt, molt difícil.
Usted es muy escéptico.
Sí, i normalment no vaig molt desencaminat, miri que li dic, amb l'escepticisme que ens envolta. Ernesto, també es volia parlar d'un àudio al qual ha tingut accés i que va avançar dissabte al Fax d'Avui TV, on recull una conversa entre l'excomissari Villarejo i Baltasar Garzón. Per què és tan important aquest àudio? De què parlen Baltasar Garzón i l'excomissari Villarejo?
Bueno, hablan de muchas cosas. Es un audio de 30 minutos exactamente, que es lo que dura una reunión que tiene lugar en el despacho de Garzón, en la calle Menéndez de Pelayo de Madrid. Villarejo va allí porque Garzón está haciendo algunas gestiones para él. Se ve que está ayudándole, haciendo de abogado, lo que sea. Yo hablé con Garzón sobre esto, tuvimos una larga reunión, precisamente por mi libro. Yo estoy escribiendo un libro sobre Villarejo y todo ese caso. Y entonces, luego le ofrecí escuchar esa cinta de común. Garzón me dijo que no quería escuchar cintas porque eso era dar lugar a, de alguna manera, a aceptar, conversaciones que podían tener un carácter delictivo y tal. Por lo tanto, no, conmigo no la escuchó. Si la escuchó porque le ha llegado por otro lado, no lo sé. Pero en cualquier caso, lo que es interesante de esa cinta, primero que es una cinta que no es una comida con los comisarios. Es una cinta en el despacho de Garzón. De modo que Garzón colaboró en algunas gestiones que le pidió Villarejo. En segundo lugar, porque la cinta misma es una cinta que revela una relación próxima, porque hablan de filtraciones periodísticas, hablan del gordo, Enrique García Castaño, ese personaje, que aparte a mí me interesa, porque yo creo que cuando a mí me robaron el teléfono en el año 2015, después de salir de una larga entrevista que tuve con Bárcena,
no recuerdo.
Fue un robo a mano armada, que si fue una motocicleta de alta cilindrada que pasó por la calle, me arrebató el teléfono de manera tremendamente profesional, y yo acudí a García Castaño, porque era uno de los policías que conocía, y me dijo que iba a hacer una investigación, me mandó un policía a casa. Estuvo observando, me dijo que iban a analizar los vídeos de la calle en Goya y Castellana. Nunca más supe, pero claro, lo que sí supe es que García Castaño, Villarejo y otros montaron la operación Kitchen, que era de seguimiento a Bárcena. Y la reunión que yo tuve con Bárcena, que duró tres horas y media, se desarrolló el 12 de mayo, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cuando yo salí, me fijé si me seguían porque tenía sospechas, no vi a nadie, pero me ocurrió esto. a una calle del despacho en la Castellana del abogado en el cual tuvimos la reunión. Y esto lo denuncié, por supuesto, pero nunca más supe nada. Entonces yo creo que cuando yo llamé a García Castaño, debía Castaño estar bastante enterado de lo que había pasado.
Castaño, pero, a lo mejor tenía el móvil en el cajón.
Sí, es la tentación. La verdad que es un personaje de un sentido del humor extraordinario, tengo que decirlo. Ahora está muy enfermo, muy, muy enfermo. Está futuro, realmente muy mal, y por eso se lo excluyó del juicio. Y tal. Entonces ahí hablan de esas cosas, y sobre todo a mí me llama la atención que en un momento determinado Villarejo le pide a Garzón si puede presentarle a alguna alta personalidad del Unidas Podemos, porque él quiere contarle todas las marranadas que le habían hecho, que le habían hecho los demás, no él. Que él no tenía nada que ver con eso. Y entonces le pregunta si le puede presentar a Monedero, a Pablo Iglesias, y tal. Y de alguna manera, pues Garzón dice que bueno, que sí, que se lo puede plantear. Y este es el tipo de conversación. Y luego hay un tema muy importante que se refiere a una actividad que es considerada delictiva, y es el trabajo que había hecho Villarejo para un industrial español muy importante, Ángel Pérez Maura, que es el dueño de una naviera, Pérez y compañía. Este hombre había sido reclamado por la justicia guatemalteca en el cuadro de una investigación internacional, porque decían que había pagado un soborno de 30 millones de...
Calla, que hem perdut la connexió amb Ernesto i Kaiser. Fem una cosa, farem una pausa de 2 minuts i recuperem la comunicació.
RAC 1. Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023, et moguis com et moguis, a Feubert ens movem amb tu.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama, el musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts, sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona.
Fins al 26 de febrer, improrrogable.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Nos estaba escuchando Villarejo, nos ha cortado la conversación.
Sí, es muy experto en teléfono.
Ens estava escoltant i ara que anava a treure la informació de la gravació ens sí. Ha tallat la conversa, Ernesto. Bueno, estava...
Sí, no, le decía que esto sí. Tenía que ver con una operación importante, que es una operación que está abierta todavía, y no solo eso, sino que acaba de prorrogarse por 6 meses la investigación al industrial, el naviero sí. Ángel Pérez Maura. Este hombre había sido acusado de pagar 30 millones de dólares o de euros, ya no recuerdo, para conseguir una terminal, la terminal Quetzal, en Guatemala, una terminal de puerto. Y entonces decían que le había pagado este soborno de 30 millones al presidente de Guatemala y a otra persona. Y entonces pedían la extradición. Esto se investigó en el cuadro de una comisión de Naciones Unidas, de una comisión de determinación de la impunidad en Panamá que dirigía un fiscal colombiano que se llama Iván Velázquez. Garzón aparentemente tenía relaciones con Iván Velázquez y lo que quería Villarejo y su socio Adrián de la Joya era que se le enviara a Iván Velázquez un dossier contando que Ángel Pérez Maura no tenía nada que ver con esos sobornos. Aparentemente Garzón no hizo esa gestión al final, pero en la conversación sí se habla de ello. En la conversación se habla de que habría que enviar una serie de datos a Guatemala diciendo que Ángel Pérez Maura no tenía nada que ver con esa historia. Garzón dice que hay que hacer, en todo caso, un dossier, que hay que poner todos los puntos, mostrar de que no hay ninguna relación, que es irrelevante, y hacerlo bien, ¿no? Y ahí se termina. Entonces, Garzón no ha sido imputado, su esposa, que también, su pareja, de hecho, que es Dolores Delgado, tampoco ha sido imputada. Villarejo le vendió aparentemente a Ángel Pérez Maura que la intervención de Garzón valía 1 millón de euros y que había que anticipar el dinero inmediatamente. Digamos que Villarejo cobró por esta operación, insisto, sin involucrar, no existe ninguna evidencia contra Garzón, 7,5 millones de euros. La extradición fue rechazada, pero fue rechazada fundamentalmente porque Ángel Pérez Maura es español. Y aunque no es una norma que excluye totalmente la extradición, es un criterio muy importante a la hora de rechazar extradiciones. Es decir, que fue el tocomocho. El Villarejo le hizo el tocomocho. Y se embolsó los 7,5 millones, utilizó el nombre de Garzón, al que llamaba el mago. El mago lo va a arreglar, el mago lo va a arreglar. Y al final rechazaron la extradición, pero resulta que la razón no fue por lo que hizo Villarejo.
El mago és Villarejo, Ernesto, que de res...
El mago és Villarejo.
Sí, 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 de res es treu 7 milions d'euros d'una gestió que pràcticament, bueno, que aquí ningú va participar. Per tant, el que la va fer i es va posar els diners a la butxaca és Villarejo. Ell sí que és el mago. És el mago, en fi, d'altres terrenys, en aquest cas que serien de les clavegueres de l'Estat. Ernesto, un plaer saludar-lo, el veig en una extraordinària forma. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada, adéu. Ernesto. Fantàstica aquesta darrera història de Villarejo, que entre un i l'altre es fot a la butxaca 7 milions d'euros. Bé, avui ha arribat el dia. No es poden pujar patinets elèctrics ni monocicles.
Jo, té.
Elèctrics al transport públic, i és per això que, bueno, recordem, no es poden pujar els patinets elèctrics ni monocicles, aquests
la rueda, la rueda.
Una roda, ni a trens, ni ferrocarril, ni metro, ni tram, ni autobús.
Ah, ué.
Estarà prohibit durant 6 mesos mentre redacta un reglament específic. Aquí en Champing corre el risc, avui no, de que el multin amb 200 euros. De moment s'ha dit que els primers dies es prioritzarà allò que és tan comú d'informar, però sí que faran baixar la persona a la següent parada o estació. M'ha enviat al carrer el nostre reporter estrella...
L'Escudella.
Infal·lible Guillem Estadella.
Senyora, perdoni, que va... Adéu, hòstia.
Que l'has espantat.
Va, com que crida tant.
Home...
S'ha espantat la senyora, pobreta. Quasi la mato. Que fe, bueno, que fe, aquí fe, estic.
S'ha fotut un ensú?
Sí. S'ha cagat una mica la senyora. Però no passa res, no passa res. Va. Segueix el seu camí endavant, sí.
Bueno,
des de Francis Macy's, aquí estic, a tope. Ara, buscant patinadors.
Sí, dic, tu creus que serà possible parlar amb algun d'ells perquè van a tota velocitat? Ara, repte és vigila, no quedis atropellat.
Sí, porta una armilla, Una armilla com la de la sobra. Van bastant ràpids aquí la gent, perquè aquí, diguéssim que Francesc Macià té tot el carril bici que envolta i tira també diagonal. Llavors, clar, jo crec que serà complicat, però aprofitaré ara que, mira, els semàfors s'aturi perquè tinc dos al davant a l'altra cantonada de diagonal.
Venga.
Jo a veure si l'enganxo, si no, farem una entrevista on board. Això què vol dir? Que jo aniré amb ell, espero que no apreti molt, i fins on arribin els pulmons, vale?
Bueno, a veure si prendrem mal aquí on board,
Controlat. Mira, espera.
Si está trucado no lo vas a pillar, ¿eh? Con lo que corre.
Mira, yo no uns quants ara, mira. Vamos allò, ¿eh?
Venga, nan.
Soy. Mira, hi ha un que va sense patineta elèctric, ¿eh? Mm. Ui, perdoni. Mira. Hola, què tal, patinador? Tot bé o què? Com va?
Dècim.
Que deixi... No, però una cosa, saps que no pots pujar al transport públic, no? Amb el cotxe aquest?
Ai.
Gràcies, ha passat a mi.
Deixi'm. Primer testimoni, deixi'm. Perdoni. En directe.
Senyor, què tal, com està? Tot bé?
Sí.
Escolta'm, saps que amb el patinet no pots pujar al transport públic ara, no?
Sí.
Sí, què?
No, pero escúchame una cosa. Esto, ¿lo llevas trucado o algo o va bien?
¿Ah?
Que sí, está trucado, trucation.
Ya, yeah, trucation.
¿Sí? ¿Está trucado?
No.
No soy policía, ¿eh?
No, es trucado.
Ah, vale. ¿Y sabes que no lo puedes subir al transporte público?
Sí.
¿Y quién piensa?
¿No has subido? ¿Qué opinas de esto?
No tengo opinas.
¿No opinas?
No opinas.
Ah, vale, pues nada. ¿Y opinas de alguna otra cosa o...?
No.
¿Cómo te llamas?
Malik.
Malik, sí. Ah, muy bien. Yo también tengo uno.
¿Uno de qué?
De Malik.
De Malik.
Malik, que vaya bien, ¿eh? Hasta luego, gracias.
Per un moment, aquest home patinet m'ha recordat el mestre Masclans, eh? Ha tingut un moment que no sabíem ben bé on era.
Una altra. Estranya, eh?
Estranyíssima.
Senyora, què tal? Com està, tope? Sap que no podrà pujar el patinet al transport públic?
Sí, lo sé.
I què tal? Com ho veu, això?
Pues para mí está bien. Sí. Por una parte va bien, para mí no, pero para otros que vienen de otro lado...
Encara no t'ha explotat el patinet?
No. Si me hablas en castellano.
Explotat, es más o menos lo mismo.
Que no. De momento no se me ha explotado ni nada y lo cargo bien en casa, todo eso no.
Ah, muy bien. Y escolta'm, el portes trucat? Trucado, trucation?
No.
Originality.
Molt diferent, eh? Trucat de trucado.
I escolta'm una cosa, ves que portes un plastiquet aquí?
Sí.
Per què és?
Per el tema de la lluvia.
Hòstia, aquesta tia missionària, eh?
Sí.
Pots tocar el timbre un moment, a veure?
Molt bé.
Ara, ole! Bravo. Bona senyora, com que vagi bé, eh?
Au, ja pots marxar. Deixa'm un altre que parli en castellà.
Mira, espera, senyor! Ui, està vermell. Espera.
Vigila, nen.
Cuidao.
Vigila.
Cuidao.
Patinador, un moment. Què tal? No, tu segueix. Saps que no pots portar el patinet al transport públic, no?
Eh?
El patinet al transport públic.
Correcte.
Sí, molt bé. I què et sembla, això? ¿Qué te sembla?
No, castellano.
¿Qué te parece?
Bien, excelente, mejor.
¿Sí, mejor? ¿Por qué?
¿Cómo no? Porque hay más espacio para las personas y así el patinete a lo mejor no se explota como se explota en el metro o algo así que ocurrió, ¿no?
Una idea, ¿no?
Sí, venga, que le den.
Ole, que le den, ¿no? Venga, gracias, hasta luego. Sí, yo creo que cap patinador es de Cataluña, ¿eh? O sea, mira, yo aquí hay una otra, espera, ¿eh? Un moment, ¿eh? Porto aquí a l'estudiant en pràctica darrere meu, que pobre va corrent, com tu estàs passant.
Però qui corre, tu o ell? És que m'he perdut aquí.
No, tinc aquí darrere l'estudiant pràctiques que em va perseguint. Com et deies?
Miquel.
El Miquel, de Sabadell.
O sigui, l'estudiant en pràctiques està amb tu.
Sí, va gravant i va darrere meu. Com estàs veient això?
Home, una mica difícil, eh? Perquè van a tota pastilla.
Sí, mira, aquí hi ha un que va parat. Perdona!
Atenció!
Saps que ja no pots pujar amb el patinet elèctric al transport públic? Com ho veus?
Es difícil para mí de hablar porque no hablo bien español.
Escúcheme, le patiné no entré a le transport public. ¿Qué es que tuve? C'est bien o c'est pas?
C'est bien, non, c'est pas dans le métro ou les choses comme ça?
Ah, les métros, les bus.
Métro et bus.
Et bus et Rodali.
Rodali.
T'es patiné explosion ou non?
Explosion non, jamais.
Non exploité, j'ai patiné.
Non.
Oui.
Nunca. No queremos explotar.
Ah non, non, ya.
No,
les patiné non explosion, eh?
Non.
C'est truqué? Está trucado?
Comment ça trucado? Non, est trucado. Non, boosté, non.
Ah, original.
Original.
Ah, fantastique, eh? C'est fini. T'he finit l'entrevista.
Francesos?
Au revoir, Rebo.
No suporto francesos, eh? Sí. Deixa't quin mal humor.
Perdona, si està molt amable.
Sí, eh?
Les preguntes de l'estadella. Home,
i tant. Les copes
no, parlo millor el francès que l'anglès.
Sí. I et felicitem, no només a la gent de l'equip, sinó a la gent que ens escolta, alguns missatges a través de Twitter, pel teu francès, perquè ha estat...
La Rodalí ha estat...
La Rodalí ens ha agradat molt.
La Rodalí.
A més, aquest accent que hi poses...
És que hi posa molt bon accent, eh?
Cola molt, eh?
Molt.
Sí, i es veu que el català està en millor forma que mai. Perdoni, tothom està parlant en català, però què passa que no ho capta.
Sí, jo l'estic... Mira.
Tota la gent...
Perdoneu! Sabeu que no podeu pujar el patinet al transport públic, no? Sí. Què?
De la Colau, no?
Què?
És una de les estafes.
No, però home, no, perquè exploten.
Ja, però explota un de cada 10.000, també exploten cotxes i Samsung, i no els pots pujar a l'autobús, no? No sé.
Llavors ho veieu malament, això?
Sí, és una benzina, és perquè, com que no els interessa que anem amb això, perquè ho carreguem amb dos duros, no ens ho deixen pujar.
Ahí está, Tete, ahí está.
I a sobre no t'ho puguis pujar.
I et posen l'excusa de que no, que a l'espai i tal,
ja, no sé què.
Ja,
espai, ni espai.
Ah, ui.
Tu veus igual, eh?
És per perjudicar la gent que va en patinet, sí, perquè els hi fot a l'economia.
Vosaltres el teniu trucat o és legal?
Bueno.
Algú té.
Algú té. No. Perquè ha d'arribar més ràpid, si no, no...
Ah, o sigui, de normal, quan pot anar de ràpid això?
El meu?
Sí.
Aviam, mira.
Com que mira? Espera. Aquí, a veure, mira, m'està ensenyant... Ah, vale, 44 km per hora, eh?
Però déu-n'hi-do, sí, eh?
Però sense pes.
Però sense pes?
Una mica menys.
Bueno, però tu vas a tope. I el teu també està trucat o com va?
No, el meu és dels primers de Xiaomi i arriba a 29.
Ah, bueno, molt bé. Més tranquil·let, no? No porteu cascs pel que veig? Vull dir...
No. Crec que no és obligatori, no? O sí?
Sí, sí, jo sí que és obligatori. Que sí.
Sí. Sí, sí, és obligatori. No,
és fins a partir de l'abril.
I veig que... A partir de l'abril...
A partir de l'abril, em confirmen, sí, sí, que és a partir de l'abril, correcte.
Ah, sí, és a partir de l'abril, correcte, sí, sí, ens confirmen.
I llum a davant i llum a darrere tindran que portar.
I llum a davant i llum a darrere m'informen. Bueno, això... Ah, mira, tu també ho portes, molt bé, molt bé, hòstia, aneu aquí...
A tope. Però
em multa que...
Ja són unes quantes multes, perquè et multen per qualsevol tonteria.
Però, sí, sí, han multat ja?
Pregunta'ls per què els han multat, a veure.
I per què us han multat, expliqueu-me.
Semàfors, tal, lo típic, quan era...
Sí, auriculars.
Ah, per portar els auriculars, clar, clar. Sí, és... Veig que no has après perquè els portes encara penjant.
No, però no els tinc connectats.
Ah, vale, vale. Molt bé.
Ja ho he après.
I alguna multa més així que us hagi caigut?
D'anar per la cera, a mi.
Home.
I et puges un moment a la cera i són 200 euros.
Ja, vés-te.
Sí, clar, clar, hòstia, aquí el sou se'n va ràpid, eh?
Sí, ràpid, sí, sí.
Veig que el vostre amic va amb bicing, tu no hi entres aquí, no?
No, jo no tinc patinet, sóc pobre.
Ah, molt bé. No. Fantàstic. Bueno, doncs molt bé, nois, que vagi bé, eh? Doncs cuidado amb el patinet,
eh? El Pou.
Ah, molt bé?
El Pou.
Ah, molt bé, ens escoltem aquesta nit, eh?
Sí, clar.
Home, victòria del Barça.
Prima Estrella d'Am, ja ho saps, vinga.
Vinga, bravo.
Vinga, Barça.
Oients de RAC1 i del Pou, eh? Perdona, Estadella, et escoltaran a tu, eh?
Que
tu...
Exacte, exacte, sí, sí. Jo crec que no m'ha reconegut, no, no.
Bueno, doncs haver-li dit, escolta, que estic allà a les transmissions.
Sí, que faig anuncis.
Patinet,
sí, sí, sí. Els hem tret una... Ostres, aquí era una
sí, sí,
unes persones amb un criteri i un...
No, no, molt bé, molt bé.
Saber a foar, molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Bé, escolta'm, per tant, crec que el català està
fatal
en un moment extraordinari.
Millor que mai.
I bueno...
I el patinet s'imposa.
Exacte, s'està, sí, imposant el patinet.
Sí, sí, perquè caminar ja
sí, sí,
és de...
Això és un no parar, eh?
Nerdental,
clar,
sí o no?
És que este és el punt, sí, estratègic, jo crec que és el lloc, sí, on passen, sí, més patinets.
No, no, no para, no para,
de Barcelona.
Que va, serà més així.
Miquel, com estàs veient això? Molts patinets, eh?
Molts patinets quan no ens aprovem. Quan ens aprovem, fugen tots.
Bueno, sí, mira, darrere portem un. Patinete? Sí? Saps que no pots pujar al transport públic, no?
Sorry?
You don't pujin de patinet.
Però és que ets estranger a casa teva.
Public service.
No, I can, I can.
Tu can?
Yeah, I can.
No, no, no can, no can.
I cannot.
No can, no can. Multing.
Ah, multa.
Yes, yes, yes.
Why multa?
I don't know multa, but just a multa.
Explosion.
Because explosion, because that patinet, if you hurry up in the wagon, explosion.
Yes.
Oh, really? I didn't knew it, bro. I thought we can go in the bicycle side.
He has the right here. Because he's in the cyclable pist.
Ah, okay. I don't understand you. Where are you from?
From Morocco, Casablanca.
Ah, chulo. Yes, yes. And you?
Yeah, Morocco.
Ah, tu.
Digue-li que Pedro Sánchez està avui al Marroc. Sí. Està
Rabat. Pedro Sánchez, today is in Rabat.
Today is in Rabat, Sánchez?
Yes, yes.
Oh, I live in Rabat. I live there. Ah, sí? Yes, I live in Rabat.
Marrakech, hermano.
Casablanca, the city to be.
Ah, yes, yes, yes.
I live in Rabat. I live in Rabat.
Okay.
What is he doing in Rabat, your friend?
In no is my friend, Sánchez. The president of government.
Sí, president.
No, Sánchez, no es Peter Sánchez, my friend, of Cunit. No.
Okay.
Don't, well, see you soon, eh? Okay, don't... No te subas, eh? Que explotin. Okay.
Bueno, escolta, jo crec que... Hem copsat l'opinió dels patinadors.
La Torre de Babel.
Extraordinari feina un dia més de Guillem Estadella, avui lluitant amb els patinadors. Guillem, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda, fins
gràcies,
ara.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
Doncs,
eh? Dos en català.
Dos catalans i plens de multes. Dos catalans, però que escolten el Pou, eh?
Aquí han multat, els únics que han multat, els catalans.
Catalans.
Els altres van a la loca...
No és veritat.
Amb
no comencem amb això.
L'exploting, ni exploting. Va, que estem a les últimes.
Va, dos minuts i José Manuel Parada, bona tarda.
Uy, buenas tardes, encantado.
Hoy será tu tarde porque
ya, sí.
en unos pocos minutos. Ay, nos vamos a Benidorm.
Hombre, por favor, anda que no he ido yo veces a actuar con María Jesús o acordeón.
Versió RAC1.
La fibra va trigar dècades a inventar-se. L'opció de pujar dades al núvol, anys.
I el wifi? Ni t'ho explico. Però fer el primer pas cap a la digitalització del teu negoci et costarà menys d'un minut. Contracta Fusión Digital amb fibra fins a 1 giga. Centraleta al núvol, línies fixes i mòbils. I ara, a més, emporta't mòbils d'alta gamma des de 0 euros. Informa-te'n al 1489 o a telefonicaempreses.es. Comencem?
Vine a descobrir les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Troba les peces que duraràs durant tota la temporada a les nostres més de 150 botics amb fins a un 60%.